Tot i que famílies i docents de les Illes Balears veuen amb bons ulls l'anunci de Sánchez de prohibir al menor de 16 anys l'accés a les xarxes socials, pensen que hauria d'haver arribat abans aquesta mesura. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Toni Mateu.
Professors i experts en joves i adolescents asseguren que perquè la prohibició sigui efectiva és necessari la implicació dels adults de la casa en la qüestió de les xarxes i el món digital. Així ho explica el psicòleg especialitzat en infància i adolescència, Marc Tur.
Crec que hauria d'anar acompanyat d'una consciència per part de les famílies, d'una corresponsabilitat per part de les plataformes, perquè, clar, un tema important jo crec que ha de ser el tema de la verificació de l'edat, no?
L'anunci en qüestió l'ha fet el president del Govern Central, Pedro Sánchez, i ho ha fet en el marc de la Cimera Mundial de Governs a Dubai.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16.
Espanya, ha dit Pedro Sánchez, prohibirà l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys. Ho ha dit el president del Govern Central. És aquesta una mesura prevista, Toni Sastre, en una llei en fase de tramitació parlamentària.
Es tracta del projecte de llei orgànica per a la protecció de les persones menors d'edat als entorns digitals. Amb aquesta iniciativa, l'Estat espanyol segueix l'exemple d'Austràlia i també de França.
I el Consell de Ministres ha optat, finalment, per aprovar en dos decrets separats la revalorització de les pensions i altres mesures de l'escut social, com és el cas de la moratòria de desnonaments a persones vulnerables.
Els dos decrets tornaran a la cambra on el manco, en el cas de la paga dels jubilats, sortiran endavant per majoria. Tot i això, la ministra d'Igualtat i portaveu del govern, Elma Saiz, assegura que dialogaran amb totes les formacions perquè tots dos surtin endavant.
El gobierno va a trabajar con la herramienta poderosísima que tenemos en nuestra mano, que es el diálogo antes, durante y después, para conseguir los consensos necesarios y las mayorías necesarias.
El Partit Nacionalista Basc assegurava pactat que la pròrroga de l'escut antidesnonaments no afecti els propietaris amb un sol habitatge en lloguer.
I les associacions del sector del lloguer vacacional se senten, asseguren, novament atacades per la prohibició a Palma de noves places.
Per fer-ho possible, es modifica el Pla General de Palma i, escoltam, la gerenta d'Aptur, que és Maria Gibert.
Evidentment, aquesta prohibició que avui han aprovat fa referència als legals, que nosaltres amb els il·legals estan totalment a favor de que s'erradiquin i creiem que no és de rebut.
La Federació d'Entitat Local de les Illes Balears es queixa de la manca d'informació dels ajuntaments sobre la regularització extraordinària de migrants.
El president de la FELIP, Jaume Ferriol, demana concreció al govern central per saber com es durà a terme aquest procés.
A la FELIP hi ha hagut ajuntaments que sí que ens han cridat, a veure mai si sabien res, però a la FELIP ens passa el mateix que se fem, que no tenim gent d'informació més que el que ha sortit per diaris, que no poden dir tenim la mateixa informació que la gent del carrer.
Les Illes Balears són l'únic territori de l'Estat que l'any 2026 comença amb una reducció de l'atur.
Ara hi ha 28.000 persones inscrites al SOIP, que són un 5% manco que fa un any. A més, també hi ha més persones fent feina que fa un any. Les Balears sumen el mes de gener prop de 492.000 afiliats a la Seguretat Social.
I la Policia Nacional ha detingut un professor de formació professional a un centre de Palma per assetjar un alumne en telefonades insistents i fer-ho amb un número ocult.
El docent ja ha estat expulsat del centre. La jove va denunciar la situació pel desembre, va patir ansietat i va tenir problemes per dormir, a més de veure's obligada a canviar de número de telèfon.
I en els esports, el darrer nou fitxatge del Reial Mallorca ja és a l'Illa. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El davanter Zito Luvumbo ha arribat a aquesta hora baixa a Palma i ja està inscrit a la competició. El davanter angolès té 23 anys i arriba cedit amb opció de compra del Cagliari italià fins a final de temporada. Pel que fa a la classificació, gràcies a la contundent victòria per 4-1 contra el Sevilla, el Mallorca ha pujat 4 llocs i ara és 14 amb 24 punts. El pròxim partit dels vermells és contra el Barça i, precisament, els blaugranes es disputaran avui a les 9 del vespre els quarts de final de la Copa del Rei contra l'Albacete.
I avui, ja ho heu vist, ha estat un dia majoritàriament de sol, però demà, Dani Capó, bon vespre, tornaran les ennigulades i fins i tot podria fer qualque brusca.
Bon vespre, sí, efectivament. Avui han vist molt el sol, sobretot de matí, migdia. És veritat que al cap vespre han arribat alguns núvols que molt puntualment han arribat a deixar qualque ruixadet, molt poqueta cosa, i ara a l'espera de veure què és el que passa demà de matí, perquè demà de matí es veurà que esperam un cel bastant més carregat, de fet, també es podrien reproduir algunes precipitacions. En principi no esperam grans acumulacions, però les pluges poden aparèixer a moltes bandes de l'arxipèlag, sobretot a primeres hores demà de matí. Es veurà que a partir de demà migdia ja anirien a la baixa les pluges i segurament recuperaríem algunes ullades de sol. Per tant, demà, dia una miqueta canviant el que podem tenir amb més núvols al matí i una miqueta més de sol al capvespre. Les temperatures demà seran una mica més baixes en conjunt i el vent encara continuarà insistint, bufant en moderat i fins i tot amb alguns cops forts de llebeig. Per tant, un dia més notarem la mà alterada, però és que segurament dijous encara la tindrem més alterada. Per tant, haurem d'estar pendents d'aquest temporal marítim, perquè no ha dit la darrera paraula.
I va, moltes gràcies, Dani Capó. I en resum, allò que podrien dir és que si finalment plou, allò que haurem de fer és deixar-la caure. I prou atenció ara a això que sentireu.
A mi no me saque tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo.
Tengo un trato, diu la lletra d'aquesta cançó de la Mala Rodríguez, que és precisament una de les actuacions destacades que acollirà el Teatre Principal de Palma aquesta propera temporada. L'oferta, però, és molt ampla i destacada.
Així és, perquè d'aquí fins al mes de juliol s'ha programat teatre, música, òpera, sarsuela, dansa i noms propis, com els de Joel Joan, Anabel Alonso i Juana Chanove.
I de quan faltin pocs minuts per les 8 del vespre, vos en donarem tots els detalls d'aquesta programació al Teatre Principal de Palma, en un informatiu que fa impossible Antoni Sastre, Neu López i Maria Eugènia Quegles a la redacció, mentre que Lluís Fortesa és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. Tot i que la veuen amb bons ulls, famílies i docents coincideixen que la mesura anunciada pel president del govern central, Pedro Sánchez, de prohibir l'accés del menor de 16 anys a les xarxes socials, asseguren que arriba tard. Matisen, però, també que perquè aquesta normativa sigui útil és necessari la col·laboració dels familiars adults de cada casa. El psicòleg especialitzat en infància i en adolescència, Marc Tur, pensa que per assegurar-se una aplicació efectiva s'hi ha d'afegir la col·laboració de les plataformes.
Encara no he llegit la lletra petita, no?, d'aquest canvi, no? Però sobretot crec que hauria d'anar acompanyat d'una consciència per part de les famílies, d'una corresponsabilitat per part de les plataformes, perquè, clar, un tema important jo crec que ha de ser el tema de la verificació de l'edat, no? Que hi hagi una impossibilitat d'accedir a xarxes socials si no està permès, vull dir, i que les plataformes hi formin part, no?
La Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de les Illes Balears, la COAPA, és més partidària d'aplicar altres mesures, com és el CAR de la prevenció, davant d'aquesta problemàtica social.
La presidenta de l'entitat, Pepita Costa, lamenta que sembla que l'única forma de posar solució a l'abús de les xarxes socials sigui a través de la prohibició. Tot i això, Costa deixa clar que no vol dir que no s'hagi de prendre aquesta mesura de xoc, perquè, segons el seu parer, les pantalles generen molts problemes als adolescents.
Està afectant molt i ho estan veient en els descans. Les hores de descans que sobretot un adolescent necessita. Els menors són especialment vulnerables en el bullying a través de les xarxes, que pot ser, com hem vist, terrible, amb conseqüències molt greus pel benestar psicològic d'una persona, d'un jove o una jove, que li pot afectar durant tota la vida.
La màxima responsable de la COAPA veu molt positiu que els directius de les plataformes digitals, tal com preveu la normativa anunciada per Sánchez, assumeixin responsabilitats per les infraccions que es cometin a les seves xarxes socials. En aquest punt coincideix la professora de la UIB, especialista en xarxes socials i pantalles, Valentina Milano, qui assegura que s'ha d'acabar amb la impunitat dels directius de les plataformes.
Hasta ahora, todas las propuestas que se han hecho y el proyecto de ley que está ahora mismo en tramitación prevé sus sanciones, por tanto multas, pero de ninguna forma, ¿no?, se ha previsto hasta ahora, como ya existe en otros países, que haya también una responsabilidad penal de los directivos de esas plataformas, porque realmente son infracciones penales, está codificado penalmente que no se puede, por ejemplo, distribuir pornografía a menores de edad.
Coneguem, però, ara quins són els detalls d'aquesta nova norma. Recordem, però, abans, quin era el moment en què Pedro Sánchez fa l'anunci en qüestió.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16.
Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys. Ho ha anunciat Sánchez de manera sobtada i ho ha fet en la seva intervenció davant el ple de la Cimera Mundial de Governs que es fa a Dubai i en què participen una trentena de cap d'estat i de govern. L'estat segueix així l'exemple d'Austràlia, que ja va prendre aquesta decisió pel mes de desembre, i Espanya, com han dit, però, a més, adoptarà mesures per fer augmentar el control a les plataformes, lluitar contra la desinformació i també contra la difusió de contingut delictius. A més, obligarà els directius d'aquestes plataformes a assumir responsabilitats en primera persona per les infraccions que es cometin a les xarxes socials.
Com a primera passa, les plataformes hauran d'adoptar mesures de control efectives amb barreres reals que impedeixin l'accés a menors. També es tipificarà com a delicte la manipulació dels algoritmes i l'aplicació de contingut il·legal, i s'estudiaran juntament amb la Fiscalia les vies per investigar les possibles infraccions legals a TikTok, Instagram o a Grok, que és l'assistent d'intel·ligència digital desenvolupat a X per Elon Musk. L'objectiu, ha dit Sánchez, és no deixar els menors tots sols en el que ha denominat com a salvatge oest digital.
Avui els nostres infants estan exposats en un espai en el qual mai haurien de navegar tots sols. Un espai d'addiccions, abusos, pornografia, manipulació o violència. No ho acceptarem més. Els protegiran del salvatge oest digital.
Aquesta mesura ja la recull el projecte de llei orgànica per a la protecció de les persones menors d'edat als entorns digitals, que actualment es troba en tramitació parlamentària al Congrés.
I volen saber també què en diu el govern d'aquesta mesura anunciada per Sánchez, i del govern de les Illes Balears la veu amb bons ulls aquesta proposta. El conseller d'Educació, Antoni Veres, s'hi mostra d'acord, tot i que ha remarcat que caldrà veure com es concreta la mesura i de quina manera es pot aplicar a les illes.
Vera ha confiat que no passi com en la prohibició dels mòbils a les aules, que va quedar en mans de les comunitats autònomes. Tot i la valoració positiva, el conseller considera que l'anunci de Sánchez és també una cortina de fum, ja que el PP ja havia proposat aquesta prohibició al Congrés.
Ara el senyor Sánchez ha sortit amb aquesta idea, que ja se va presentar en el seu moment. Nosaltres sí que el que volen dir, que el govern de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Universitats, i evidentment tot el govern, estan completament d'acord amb aquesta mesura. Després hem de veure com s'haurà d'implantar.
Allò cert és que el món digital de cada vegada té més repercussions entre els joves i adolescents de les Illes Balears i d'arreu del món. I avui també allò que volen fer és aprofundir en l'estudi que aquesta setmana ha presentat la Universitat de les Illes Balears, que mostra una realitat preocupant. 9 de cada 10 infants de les illes d'entre 0 i 6 anys han fet ús alguna vegada del telèfon mòbil. A més, la majoria de pares i mares consideren que es tendeix a un ús abusiu d'aquestes pantalles. Però si mirem més a fons les dades, n'hi ha d'altres que no són tan negatives, perquè la meitat de les famílies enquestades asseguren que restringeixen les hores d'ús de les pantalles als seus fills. Carme Moreno.
Sobretot destaca que 6 de cada 10 progenitors racionen el contingut que miren els seus fills i filles. A més, el 24% de les mares i pares apunten que sempre limiten l'ús de les pantalles a alguns dies de la setmana. Segons l'estudi, gairebé sempre un 16% dels nins i nines interaccionen amb la tecnologia després de dinar i un 23% ho fa abans de sopar. La presidenta del Consell Escolar de les Balears i responsable de la COAPA, que representa les famílies de les illes, assegura que la conciliació no pot ser l'excusa per a l'abús que es fa dels mòbils. El problema, apunta, és que els pares i les mares han normalitzat aquest mal ús.
Que hem d'ensenyar als pares des del moment zero, no és una prohibició, és que estan protegint. Igual que protegim el nostre infant quan l'alimentam de sa manera dient, protegim el cervell del nostre fill en un moment que és especialment vulnerable.
L'estudi també detalla que hi ha diversos motius que condueixen a aquest mal ús de les pantalles. Mantenir l'infant ocupat, gestionar la frustració o per diversió. Davant d'aquest escenari, Pepita Costa veu positiu que la Conselleria d'Educació llanci una campanya informativa i també formi les famílies per aconseguir fer un ús més racional de les pantalles.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I si ara parlàvem de joves, ara parlant de jubilats i pensionistes, per una altra cosa, per un altre motiu en concret, perquè el Consell de Ministres ha optat finalment per aprovar en dos decrets separats la revalorització de les pensions i altres mesures de l'escut social, entre les quals, se recordareu, hi ha la moratòria de desnonaments a persones vulnerables que Partit Popular, Vots i Junts varen tombar la setmana passada al Congrés. Ara, els dos decrets tornaran a la cambra on el manco, en el cas de la paga dels jubilats, sortiran endavant per majoria. Per la resta de mesures socials, el govern encara no té els suports bastament.
Les pensions pujaran uns 50 euros al mes de mitjana, un 2,7% general i fins a un 7% en el cas de les pensions mínimes. Per a les no contributives i en l'ingrés mínim vital puja fins a l'11,4%. Amb la separació de la paga dels jubilats de la resta de l'escut social, l'executiu de Pedro Sánchez es garanteix al manco l'aprovació de l'actualització de les pensions. Per la resta de mesures, sobretot la de la moratòria de desnonaments per a persones vulnerables, el govern no té encara els suports necessaris. La ministra d'Igualtat i portaveu del govern, Elma Saiz, assegura que dialogaran amb totes les formacions per poder aprovar-les.
El gobierno va a trabajar con la herramienta poderosísima que tenemos en nuestra mano, que es el diálogo. El diálogo antes, durante y después, para conseguir los consensos necesarios y las mayorías necesarias.
Sumar, el soci de l'executiu, es mostrava fins ara reticent a separar en dos el Reial Decret Llei Òmnibus, però finalment ha arribat a un acord amb el govern central. El ministre de Cultura i portaveu de la formació, Ernest Urtasun, ha insistit que ara la dreta no té més remei que votar a favor de les dues propostes al Congrés.
La derecha ya no tiene excusas, vamos a volver a traer las pensiones en un decreto, otro decreto con el escudo social, incluida la moratoria antidesahucios, y por lo tanto ahora ya nadie tiene excusa para no votarle. Por lo tanto queremos hacer una apelación a que todo el mundo vote y del visto bueno tanto la revalorización de las pensiones como el escudo social.
En qualsevol cas, però, les negociacions amb el grup parlamentari segueixen i, de moment, el PNB, com avançàvem, assegurava haver pactat que la pròrroga de l'escut antidesnonaments no afecti els propietaris que només tinguin un sol habitatge llogat.
En el cas dels propietaris de dos o tres pisos, no es desnonaria l'inquilí si el propietari no és vulnerable. Amb aquestes modificacions i oberts a més canvis, la ministra portaveu s'ha dirigit a la dreta i ha instat els populars a votar a favor de la totalitat de l'escut social, però els conservadors diuen que s'han usat els pensionistes per intentar aprovar altres mesures. És la portaveu del govern, Elma Saiz, i el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
Es que votaron en contra, hicieron una enmienda a la totalidad en la ley que blindaba la subida de las pensiones conforme al IPC por ley. Hicieron una enmienda a la totalidad el Partido Popular. Y cuatro veces han votado que no. ¿Qué les molesta del escudo social? Insisto, el gobierno hace su trabajo, lo que no hace el gobierno es fabricar coartadas para que nadie justifique lo injustificable.
Es evidente que se puede y se debe actualizar las pensiones de forma automática, no aceptar los chantajes del presidente del gobierno, del presidente Sánchez.
D'altra banda, diferents grups polítics es mostren satisfets que el govern central hagi rectificat, diuen, el decret inicial per aprovar la pujada de les pensions. És el cas del coordinador federal d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, i la secretària general de Més Compromís, Águeda Micó.
Porque si nosotras le hemos dado apoyo a este gobierno es para que cumpla con las mayorías sociales, para que se realicen políticas públicas de izquierdas.
Nuestra posición es que obviamente pues cada año hay que actualizar las pensiones, por supuesto.
I el portaveu de la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques, Pep Juárez, ha explicat a IBT Ràdio que no estan conformes amb aquesta revalorització d'aquest subsidi.
Per a Juárez, la separació del decret òmnibus no és més que la constatació de les actituds classistes i aporòfobes de la dreta i l'ultradreta.
Nosaltres no estem satisfets en la manera que s'estan revaloritzant les pensions i sobretot no estem satisfets de la manera que estan ficant-se a poc a poc retallades i privatitzacions de cara a aquestes pensions que encara, des que encara no teniu edat de jubilar-vos i que segurament patireu aquestes retallades. Nosaltres som solidaris i som solidaris amb la gent jove.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La L'equip de govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat en l'extensió de vots modificar el Pla General de Ciutat per prohibir la creació de noves places de lloguer turístic a tot el municipi i en qualsevol tipus d'habitatge. A més, tampoc no es permetrà que si a Palma una plaça es dona de baixa, una altra particular la pugui comprar, com tampoc es permetrà el trasllat d'una plaça d'un altre municipi cap a Palma. L'objectiu de l'Ajuntament és debatre la mesura al ple d'aquest mes de febrer.
També s'elimina la possible creació de 374 places turístiques previstes al Pla General. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha deixat clar que aquestes places se suprimeixen i s'obre el camí al decreixement progressiu, a mesura que les places actuals, un total de 4.500, es donin de baixa. Segons Fidalgo, es tracta d'una mesura valenta.
Se abre también el camino a un decrecimiento progresivo de esta oferta a medida que se vayan produciendo bajas definitivas. Es una decisión valiente, en mi opinión, además de responsable y plenamente alineada lo que es en nuestra opinión y bajo nuestro criterio con el interés general de la ciudad y de los ciudadanos de Palma.
El regidor d'Urbanisme de Cort ha dit també que, tot i que el lloguer turístic no afecta en gran mesura el preu de l'habitatge a Palma, s'ha de posar fre als problemes de convivència que genera els barris. A més, segons Fidalgo, els canvis normatius blindaran ciutat davant un possible increment de places proposada pel Pla d'Intervenció en Àmbit Turístic, el PIAT, del Consell de Mallorca.
Con esta medida, Palma se blinda ante una posible subida indirecta en el número de estas plazas a través de una modificación del PIAT del Consell Insular, que sería eventualmente posible, aunque obviamente el cuadro político parece indicar que no, pero en cualquier caso, si cambiaran las tornas políticas, esto sería técnicamente posible sin esta modificación.
I recordem que va ser l'estiu passat que Cort i el Consell de Mallorca varen calcular que en tot el municipi de Palma hi ha més de 15.000 anuncis d'habitatges que es destinen al lloguer turístic il·legal.
Avui, però, Fidalgo no s'ha atrevit a donar una xifra concreta i ha criticat que s'ha arribat a aquesta situació per la gestió feta pels partits d'Esquerra. Ha assegurat que entre els anys 2015 i 2023 a les Illes augmentaren un 165% el nombre de llicències de lloguer turístic.
I d'altra banda, les associacions del sector del lloguer vacacional se senten, asseguren, novament atacades per aquesta iniciativa aprovada per l'equip de govern de Cort. Maria Gibert és la gerenta de la patronal Aptur.
Evidentment, aquesta prohibició que avui han aprovat fa referència als legals, que nosaltres amb els il·legals estan totalment a favor de que s'erradiquin i creiem que no és de rebut.
A Eivissa, el registre d'allotjament turístic, hi ha d'alta gairebé 2.400 explotadors que entre tots comercialitzen un total de 18.400 places en habitatges. Són sobretot viles al camp, cases de fora, vila o xalets, i allotjar-s'hi a l'estiu costa el doble que en temporada baixa. Gemma Guasch.
Fem la prova entrant al portal on es comercialitzen moltes d'aquestes places a Airbnb. I el primer que s'aprecia és que ara hi ha disponible molta menys oferta que per la temporada alta. Cercam un apartament a Platja d'en Bossa per a una parella i comprovam que ens demanen uns 2.700 euros si el llogam per tot el mes de març. Si ho fem a l'agost, el preu puja fins als 6.000 euros mensuals amb un mínim de 29 nits. Si el que buscam és un pis cèntric i ben situat al nucli històric de Vila, amb dos llits per a quatre persones, el lloguer ens pot sortir per 8.000 euros al mes de març, encara que a l'agost haurem de pagar 7.000 per les dues setmanes que li queden lliures, uns 3.500 setmanals. Però on es disparen de veritat els preus és a les cases al camp. Una casa situada a prop de Ses Salines, a Sant Jordi, pot allotjar 10 persones i per tot el mes d'abril demanen 34.000 euros. Si la volem ocupar a l'agost, el preu escala fins als 65.000. El lloguer turístic en edificis plurifamiliars és il·legal a tota l'illa d'Eivissa des de fa uns anys.
Aquesta és la realitat de les Pitiüses, en concret d'Eivissa, i també el lloguer turístic, precisament avui, i la problemàtica de l'accés a l'habitatge ha estat, aquestes, una de les qüestions de debat a l'inici de l'any parlamentari. Marta Puyalto.
Prens acusa el PSIP de perseguir ara una problemàtica que, diu, va crear el govern Armengol. La presidenta ha criticat durament que els socialistes llogassin un pis turístic il·legal a Palma per fer una roda de premsa, mentre que Negueruela acusa l'executiu de blanquejar Airbnb i de no actuar contra els pisos il·legals.
Denunciar su demagogia, denunciar sus medidas que no sirven, denunciar que usted dijo que precintaría pisos, lo dijeron aquí, y no ha hecho ni un solo precinto, y demostrárselo a la ciudadanía con una sola acción, ¿Qué es mejor, hacer eso o hacer lo que hace usted? Decir que eso no existe.
Vostè no és que blanquejassin, és que l'oferta il·legal se va escampar com mai als 8 anys de la legislatura. De fet, aquells lloguers turístics que ara vostè persegueix, qui els hi va obrir la porta, especialment dels lloguers a pisos, va ser el govern en les seves dues legislatures.
Enfrontament també pel sistema de finançament autonòmic. Lluïsa Pesteguià, de Més per Mallorca, acusa el Partit Popular de no haver volgut mai reformar-lo, però ens assegura que defensarà els interessos de les Balears.
Li he de recordar que dels 11 anys que fa que el sistema de finançament està caducat, 4 van governar vostès sense moure ni un dit. I jo li demano, senyora presidenta, vostè aprofitarà aquesta finestra d'oportunitat? Vostè s'asseurà a negociar o vostè obeirà les ordres del senyor Feijó?
En 2 anys i mig de tenir un diputat clau en el Congrés, l'únic que ha aconseguit és una regularització massiva i indiscriminada d'immigrants il·legals.
I per l'acord comercial amb Mercosur, Manuela Cañadas de Vox ha acusat el PP de defensar el camp a Balears, però de votar a favor de la seva ruïna a Brussel·les.
Dejen de hacerse fotos con las víctimas de sus propias políticas y si de verdad quieren ayudar al campo balear, rompan hoy mismo su coalición de interés con el socialismo europeo.
Pot vostè cercar diferències, però també estic convençuda que farem feina de vora aquest govern per defensar el nostre camp.
El Parlament també es va aprovar reclamar al govern espanyol que impulsi la legislació necessària per tal de prohibir l'ús del burca als edificis públics. Li han donat suport només el PP i Vox. Si bé l'esquerra considera que el vel integral és una forma d'opressió per les dones, socialistes i Més consideren que la iniciativa té connotacions racistes.
Una reclamació aquesta que s'ha fet a proposta de PP i Vox i que té a veure amb una societat illenca que de cada vegada és més diversa pel que fa als orígens dels habitants d'aquestes illes. Bé, i d'avui han sabut que la FELIP, és a dir, la Federació d'Entitat Local de les Illes Balears, es queixa de la manca d'informació que tenen els ajuntaments en relació amb la regularització extraordinària de migrants. Una reclamació aquesta que també fa la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
De fet, la setmana passada el Consell de Ministres va aprovar iniciar el tràmit per regularitzar de forma extraordinària més de 500.000 de migrants després d'un pacte entre el PSOE i Podemos. El president de la FELIP, Jaume Ferriol, demana concreció al govern central per saber com es durà a terme aquest procés.
A la FELIP hi ha hagut ajuntaments que sí que ens han cridat, a veure si sabien res, però a la FELIP ens passa el mateix que se fem, que no tenim gent d'informació més que el que ha sortit per diaris. Que no poden dir tenir la mateixa informació que la gent del carrer.
I a Eivissa, els advocats especialitzats en qüestió d'estrangeria xifren en fins a 5.000 els migrants que es podrien acollir a la regularització extraordinària. Ja ho sabeu, aquesta regularització extraordinària de cara a parlar-me que està promoguda pel govern central.
Activistes apunten que la majoria d'ells ja fan feina al sector de la construcció per empreses de l'illa. La patronal de la construcció, però, afirma que no li consten pràctiques irregulars o adscriuen empreses il·legals i, en tot cas, veuen amb bons ulls la regularització perquè pot pal·liar la manca de personal. Guadalupe Naudas, regidora de Podem a l'Ajuntament d'Eivissa, i Consuelo Antúnez és la presidenta de l'Associació de Constructors de PIMEF.
He visto muchísima gente trabajando con contratos a nombre de otra persona. O sea, para evitar las inspecciones, muchos empresarios, sobre todo en el sector de la construcción, hacían contratos laborales a trabajadores a nombre de otras personas, y eso es terrible.
Sobre todo si además es gente que ya vive aquí, yo creo que, nosotros pensamos que es una muy buena medida. Trabajadores que están sin papeles están trabajando ilegalmente en empresas que no son tales. Realmente es una competencia desleal para nosotros.
I més reaccions sobre aquesta qüestió perquè l'Associació Justícia i Pau de Menorca considera que la regularització extraordinària de migrants és, asseguren, la solució més humanitària i convenient des del punt de vista laboral, econòmic i també polític per a milers de persones que es troben actualment sense papers arreu d'Espanya.
La Comissió Diocesana del Bisbat de Menorca afirma que això no exclou tampoc el fet que el fenomen de la migració s'hagi de controlar d'una manera justa i humanitària i que s'hagin d'adaptar els serveis públics a una població que s'hi creix precisament per l'arribada de migrants. L'entitat recorda que Menorca ha conegut en la seva història moderna el fenomen de les migracions. Miquel Àngel Maria és el delegat diocesà de Justícia i Pau a Menorca.
aquesta iniciativa del govern d'Espanya no és una iniciativa pròpiament dit del govern, sinó que és la resposta a una iniciativa legislativa popular que només a Ferreries va recollir més de 160 signatures, més de 1.000 a Menorca, que és molt, perquè pensam que és imprescindible per afirmar la dignitat de les persones migrants, no? Lògicament no està tot fet, sinó que la inclusió social de les persones migrants comença precisament aquí, no acaba aquí.
I parlam d'un altre tema, perquè l'acusació particular del cas La Vida Aislados demana 6 anys de presó i de 9 anys d'inhabilitació de càrrec públic per al president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí. A més, això del pagament d'una multa de 500.000 d'euros i 80.000 d'indemnització a la víctima.
La interventora del Consell, Maria Antur, es va querellar contra Marí per coaccions i assetjament laboral i ha denunciat a través de la defensa legal les lesions psíquiques i conseqüències psicològiques que ha patit després dels fets. L'escrit d'acusació provisional presentat aquest dilluns davant la secció d'instrucció número 4 d'Eivissa recull aquesta petició de presó per 4 delictes diferents relacionats amb la campanya turística.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 i repassam els titulars de la jornada, perquè tot i que les famílies i docents de les Illes Balears veuen amb bons ulls l'anunci de Sánchez de prohibir als menors de 16 anys l'accés a les xarxes socials, pensen que aquesta mesura hauria d'haver arribat abans.
Professors i experts en joves i adolescents asseguren que perquè la mesura sigui efectiva és necessari la implicació dels adults de la casa. Així ho explica el psicòleg especialitzat en infància i adolescència, Marc Tura.
Crec que hauria d'anar acompanyat d'una consciència per part de les famílies, d'una corresponsabilitat per part de les plataformes, perquè, clar, un tema important jo crec que ha de ser el tema de la verificació de l'edat, no?
La mesura estatal està prevista al projecte de llei orgànica per a la protecció de les persones menors d'edat als entorns digitals.
I el Consell de Ministres ha optat, finalment, per aprovar en 2 decrets separats la revalorització de les pensions i altres mesures de l'escut social, com és la moratòria de desnonaments a persones vulnerables.
Els 2 decrets tornaran a la cambra on el manco, en el cas de la paga dels jubilats, sortiran endavant per majoria. Tot i això, la ministra d'Igualtat i portaveu del govern, Elma Saiz, assegura que dialogaran amb totes les formacions perquè tots 2 sortin endavant.
El govern va a treballar con la herramienta poderosísima que tenemos en nuestra mano, que es el diálogo antes, durante y después, para conseguir los consensos necesarios y las mayorías necesarias.
Les associacions del sector del lloguer vacacional se senten, asseguren, novament atacades per la prohibició a Palma de noves places.
Per fer-ho possible, es modifica el Pla General de Palma, és la gerenta d'Aptur, Maria Givert.
Evidentment, aquesta prohibició que avui han aprovat fa referència als legals, que nosaltres amb els il·legals estan totalment a favor de que s'erradiquin, i creiem que no és de rebut.
I la Federació d'Entitat Local de les Illes Balears es queixa de la manca d'informació dels ajuntaments sobre la regularització extraordinària de migrants.
El president de la FELIP, Jaume Ferriol, demana concreció al govern central per saber com es durà a terme aquest procés.
A la FELIP hi ha hagut ajuntaments que sí que ens han cridat, a veure si sabien res, però a la FELIP ens passa el mateix que sabem, que no tenim gent d'informació més que el que ha sortit per diaris. Que no poden dir tenir la mateixa informació que la gent del carrer.
Les Illes Balears són l'únic territori de l'Estat que l'any 2026 comença amb una reducció de l'atur.
Ara hi ha 28.000 persones inscrites al SOIP, que són un 5% manco que fa un any. A més, també hi ha més persones fent feina que fa un any. Les Balears suben al mes de gener prop de 492.000 afiliats a la Seguretat Social.
I la Policia Nacional ha detingut un professor de formació professional a un centre de Palma per suposadament assetjar un alumne en telefonades insistents amb un número ocult.
El docent ja ha estat expulsat del centre. La jove va denunciar la situació pel desembre i va patir ansietat i va tenir problemes per dormir, a més de veure's obligada a canviar de número de telèfon.
7:33, arriben ara els esports.
Informatiu vespre. Esports.
En els esports, i dos, Cito Luvumbo ja ha signat el seu nou contracte amb el Real Mallorca. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El davanter angolès ha arribat a aquesta hora baixa a Palma i ja està inscrit a la competició. El club ho acaba d'anunciar a les xarxes socials, on també hem pogut veure que portarà el dorsal 15. Zito Lubumbo té 23 anys i arriba cedit amb opció de compra del Cagliari italià fins a final de temporada. En el present curs, l'angolès ha jugat 12 partits de Lliga i 2 de Copa i no ha fet cap gol ni cap assistència. També és internacional absolut a la seva selecció i ha participat amb Angola a la Copa d'Àfrica. D'altra banda, Jan Sales torna al Mallorca. El migcampista ha trencat la seva sessió amb el Córdoba de segona divisió, on només ha disputat 4 partits i un total de 115 minuts. D'aquesta manera, són 3 les incorporacions que ha realitzat el conjunt mallorquinista: Lubumbo, Jan Sales i Kalumba. Aquest darrer, per cert, encara no ha disputat cap minut. El jugador Sergi Darder ha parlat del mercat d'hivern.
Ha vengut un jugador, o ha de venir, i segurament vendrà ajuda molt en el que pugui, però jo crec que no cap equip en el mercat d'hivern fitxa jugadors que te puguin salvar una categoria. No t'assegura dur jugadors. És evident que m'ho hauria agradat. Clar que m'ho hauria agradat que haguéssim vengut un període de jugadors top a salvar molts, però és que és irreal. I per dur un jugador que tanmateix no millorarà la plantilla, doncs val més ser conscients d'altres, mirar molt d'altres mateixos i reconèixer que no estem donant el nostre nivell, pujar el nostre nivell com vam fer, per exemple, ahir.
Pel que fa a les sortides, Kyle Arin deixa el Feyenoord i se'n va cedit amb opció de compra al Southampton de la segona divisió anglesa. I en tot això, l'entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, ha dit que el millor reforç no s'ha fet als despatxos.
El mejor refuerzo creo que es lo que ha hecho hoy el equipo, y lo dije creo que ayer en la rueda de prensa. El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Ensamblar un poco ese equipo, y he visto un equipo que ha atacado bien y ha defendido bien, y ese es el mejor refuerzo.
L'equip vermell va aconseguir contra el Sevilla una victòria molt important per 4-1. A la primera part, Morici de penal marcava el primer, però el Sevilla va empatar el partit just abans del descans. Tot i així, el Mallorca no es va enfonsar i a la segona part, Samu Costa, Sergi Darder i Pablo Torre firmaren la golejada mallorquinista per sumar 3 punts d'or a Somos. Escoltant, Jaume Arrasate, molt content amb la victòria.
He visto un equipo que quiero ver, ¿no? Que defiende con orden, con agresividad, con solidaridad, y un equipo que no deja de mirar a la portería rival, ¿no? Entonces creo que es una victoria para nosotros necesaria. Yo creo que necesitábamos un día así.
El tècnic ha destacat la feina, la solidaritat i l'efectivitat de l'equip.
El Mallorca que queremos ver, un Mallorca valiente que es capaz de atacar, pero que también es capaz de defender y de ser solidario, ¿no? Creo que nos han hecho un gol en un error nuestro y un golazo de ellos, pero creo que el equipo hoy ha defendido de forma coral y no ha perdido de vista la portería rival. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Llevamos 2 victorias, creo que importantes en casa, y ese tiene que ser el camino en la segunda vuelta.
Amb aquest triomf, el Mallorca ha pujat 4 llocs a la classificació i ara és 14 amb 24 punts, a 2 del descens. Iago Barrasate diu que l'equip no pot afluixar.
El equipo ahora necesita que estemos todos enchufados y no que rememos juntos, sino en la misma dirección. Eso es lo importante. Entonces, si ves la clasificación, tenemos 24 puntos, no hemos hecho nada, pero lo de hoy era necesario y hay que seguir en esta línea.
I Vera Murici continua la seva ratxa. Després del seu gol de penal d'ahir, el Pirata suma 15 dianes aquesta temporada i és segon a la classificació de golejadors de la Lliga, només per darrere del jugador del Madrid, Kylian Mbappé. Escolta a Murici.
Contento con mi temporada porque este año la verdad estoy dando mucho más, estoy cuidando mucho más, estoy trabajando mucho más. Lo de año pasado, gracias a Dios no tengo ninguna lesión, ninguna molestia, entonces por eso creo que un tío como yo, que pesa casi 100 kilos y cuando se lesiona, para recuperar cuesta arrancar el motor.
El Mallorca s'ha entrenat avui de matí i també ho farà demà, tot per a preparar la visita de dissabte al camp del líder, el Barça. I precisament parlam ara de la Copa del Rei, perquè el Barça disputarà avui a les 9 del vespre els quarts de final del torneig del CAO contra l'Albacete a l'estadi Carlos Belmonte. Rafinha és baixa per lesió i té complicat arribar en condicions per a jugar el partit de dissabte contra el Mallorca. Pel que fa a les altres eliminatòries, demà jugarà l'Alavés Reial Societat i el València Atlètic Club, i dijous es tancaran aquests quarts de final amb el Betis Atlètic de Madrid. Tots els partits a les 9 del vespre. I pel que fa a l'Udeivissa, ha tancat el mercat de fitxatges amb 8 incorporacions i 9 sortides. El director esportiu Javi Lara ha fet balanç i ha explicat que no ha estat fàcil aquest mercat d'hivern.
Corrimos el riesgo de edad baja sin tener alta, que eso es un problema, pero teníamos muy claro que debíamos de dar las bajas lo más rápido posible, porque estábamos viendo que, como he dicho antes, que la dinámica era muy, muy peligrosa.
El conjunt eivissenc ha incorporat el porter Paradowski, els defenses Kembo i Solà, el migcampista Valls i els atacants Jurrieta, Macella, Svensson i Eslava. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'enfrontarà al Manzanares als quarts de final de la Copa d'Espanya. Antonio Vadillo, entrenador del conjunt mallorquí, ha valorat l'eliminatòria.
La veu molt equilibrada. S'han vist els resultats que havia entre los 8 primeros en la liga regular y en este caso nosotros contra Manzanares, pues igual, ¿no? Más allá que el último partido de liga en casa lo ganamos con cierta solvencia, pero no va a ser nada parecido, ¿no?, al partido que nos vamos a enfrentar en Copa contra un grandísimo rival, un rival muy vertical, muy alegre.
En cas de guanyar, el Palma s'enfrontaria al Barça o al Valdepeñas a una hipotètica semifinal. I a l'altra banda del quadre trobam l'Inter Movistar, que jugarà contra el Cartagena, i el Pozo Múrcia, que s'enfrontarà al Jaén. La Copa d'Espanya es disputarà a Granada entre el 19 i 22 de març. I acabam amb motociclisme, perquè Joan Mir deixa bones sensacions en els tests de MotoGP a Malàisia. El pilot mallorquí ha estat setè a la primera jornada de les proves que es disputen al circuit de Sepang i el seu millor registre s'ha quedat a 6 dècimes del pilot més ràpid, Marc Márquez. Aquests assajos al circuit de Sepang continuaran fins dijous i el Mundial començarà el darrer cap de setmana de febrer amb el Gran Premi de Tailàndia.
Aquesta és l'actualitat que ens deixa avui els esports. Són les 7 i 40 minuts del vespre. Nosaltres fem una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà a Algaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 41 minuts del vespre, parlam ara de les xifres de l'atur que s'han conegut avui mateix i el resultat és que baixa la desocupació a les Illes Balears el primer mes de l'any, tant en la comparativa mensual com també en la comparativa interanual. De fet, les Illes són l'únic territori de l'Estat en què l'any 2026 ha començat amb una reducció de l'atur. Avui hi ha 28.000 persones inscrites al SOIP, una xifra aquesta que suposa un 5% manco que ara fa un any.
Aquesta és la xifra més baixa des que hi ha registres, és a dir, dels darrers 20 anys. A més, també hi ha més persones fent feina que fa un any. Les Balears sumen el mes de gener prop de 492.000 afiliats a la Seguretat Social. En aquest cas, baixen respecte del desembre per la finalització de la campanya de Nadal, però 10.000 més que fa un any, un 2,2%. La consellera de Treball, Catalina Cabré, destaca que les dades demostren que la desestacionalització és una realitat a les Balears.
Són una mostra molt clara d'un avanç important en la desestacionalització. Els hotels cada vegada estan tancant més tard i vàrem sentir a Fitur com la planta hotelera preveu ja el mes de febrer obrir un 40% de la seva plantilla i aproximadament un 70% en el mes de març.
Aquest és el parer de la consellera de Treball, Catalina Cabré, mentre que el sindicat de Comissions Obreres, però, en discrepa totalment i es basa en una altra dada. La dada en qüestió són els 180.000 treballadors manco que fan feina el mes de gener si es compara amb el mes de juliol.
També UGT considera que s'ha d'aprofitar el context econòmic actual per millorar les condicions laborals, amb reptes, entre ells, la regularització de persones migrants anunciada pel govern central.
I encara de l'àmbit laboral, les negociacions entre el Comitè d'Empresa i la Gerència de Serveis Ferroviaris de Mallorca es tensen per la lentitud, asseguren, en què avancen. El president del comitè, Ricardo Mas, ha criticat l'actitud dels gestors a la trobada d'avui de matí.
Que no se viene con documentos preparados. Los puntos que están sobre la mesa están desde hace una semana y no se trae documentación para abordarlos, sino que se abre debate sobre ellos. Aún así, todo, alguno avanza.
I el principal escull, segons el comitè, continua sent el moment en què començarà a funcionar la comissió de seguretat en la circulació.
SFM ja ha dit que es crearà, que s'hi fa feina, però argumenta que necessita temps, cosa que desespera el comitè. Amb tot, Mas es mostra satisfet perquè, si bé a l'inici de les negociacions l'empresa demanava mesos, ara ja parla de setmanes.
Això pel que fa al transport a través del tren, però ara parlam del transport aeri, perquè el govern central pràcticament duplicarà la dotació per implantar una tercera freqüència cada dia a l'obligació de servei públic del transport aeri entre Menorca i Madrid.
El pressupost passa del 1.300.000 euros de l'actual contracte a més de 2 milions per al període compres entre el novembre d'enguany i dia 31 de març del 2027. El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts la modificació del límit pressupostari per part del Ministeri d'Hisenda per possibilitar al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible la licitació del nou contracte corresponent que contempla una tercera ruta diària.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Obrim plana de succeïts perquè la Policia Nacional ha detingut un professor de formació professional a un centre de Palma per suposadament assetjar un alumne en telefonades de manera insistent i fer-ho en número ocult. Aquest docent ja ha estat expulsat d'aquest centre.
La jove va denunciar la situació al desembre per la insistència de les cridades. Va patir ansietat i va tenir problemes per dormir, a més de veure's obligada a canviar de número de telèfon. Posteriorment, el professor ha estat denunciat per 3 dones més. Després de passar a disposició judicial, l'home ha estat posat en llibertat provisional amb un ordre d'allunyament com a mesura cautelar.
I a Menorca, la policia ha detingut un home a Maó com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual després de la denúncia presentada per la víctima. Segons el seu relat, els fets haurien començat a finals de l'any 2025, quan va començar a compartir pis amb aquest suposat agressor.
Durant aquest període, l'agressió hauria inclòs besades sense consentiment, estirades de cabells i comentaris ofensius, així com a proposicions de matrimoni per regularitzar la situació de l'home Espanya. La matinada del 29 al 30 de gener, la dona va abandonar el domicili i va denunciar els fets. Agents de la comissaria de Maó van obrir la investigació i van procedir a la detenció de l'home. Se l'imputa un delicte d'agressió sexual.
I 7 membres del clan del xèrif han arribat a un acord amb la fiscalia i han acceptat penes d'entre 6 mesos i 5 anys i mig de presó.
Els dos principals acusats han acceptat un delicte de tentativa d'homicidi, un de tinença il·lícita d'armes i un altre d'amenaces, i són el que més anys de pena reben. La resta dels acusats han estat condemnats entre mig any i 2 anys de presó. Els fets es remunten al 2021, quan els 7 acusats es van dirigir al domicili del clan rival de Los Peluos i van disparar contra la façana i van ferir a l'esquena un dels habitants de la casa.
Detingudes dues persones a Son Cervera després d'un escorcoll de la Guàrdia Civil a un habitatge d'aquest poble que els agents pensen que es tracta d'un punt de venda de droga.
L'escorcoll s'ha allargat durant diverses hores i ha estat a una casa del carrer del Cos d'aquest municipi del Llevant. Feia mesos que la Guàrdia Civil vigilava en aquest habitatge i les activitats que suposadament s'hi duien a terme.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A l'àmbit estatal i en relació amb el tràgic accident d'Adamuz, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha confirmat en la Comissió de Transport del Congrés dels Diputats que s'està celebrant en aquests moments que el ministeri que encapçala ja ha remès la informació sol·licitada per la Guàrdia Civil.
Informació que també ha rebut el jutjat encarregat de la investigació de l'accident ferroviari que el passat 18 de gener va causar 46 víctimes mortals a Adamuz pel descarrilament d'un tren Irió i la seva col·lisió amb un altre de Renfe.
En la que se plantea la hipótesis provisional de la fractura del carril con anterioridad al paso del tren Irio siniestrado y, por tanto, al descarrilamiento. Los pasos siguientes de la investigación será el envío de muestras del carril a un laboratorio metalográfico con el objeto de determinar las posibles causas de la rotura. En cuanto a esas causas, no se descarta ninguna hipótesis.
Puente també ha recordat que s'ha obert el termini per sol·licitar les ajudes destinades a les víctimes dels accidents ferroviaris ocorreguts a Adamuz.
Y subrayo, no se trata de poner precio al dolor, quiero que quede muy claro, eso es imposible. Se trata de garantizar que ninguna víctima ni ninguna familia tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación de angustia económica o de desamparo institucional. Hoy precisamente ha comenzado el plazo de 3 meses para que las víctimas de los accidentes, de ambos accidentes, puedan pedir las ayudas.
El ministre també ha dit que encara no es pot facilitar la data concreta de la represa de l'alta velocitat Madrid-Andalusia. Puente ha destacat que per acabar la reposició de la via queda per executar l'estesa dels conductors de catenària, muntar el carril, anivellar i estabilitzar la via. Atribueix la climatologia bona part de les dificultats.
No creo que nadie sea ajeno al grado de afección de la infraestructura, pero también a la complejidad climatológica de estos días. La verdad es que... En fin, se junta todo. La necesidad de realizar después las pruebas por parte de las empresas ferroviarias, por tanto, facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible.
Ja sabeu que l'actualitat ferroviària té un altre punt d'interès. En concret, ens referim a Catalunya perquè Òscar Puente culpa el Partit Popular de la manca d'inversió en Rodalies i assegura que el govern ha complit amb el 77% d'execució de la primera fase del pla de Rodalies fins a l'any 2030.
El ministre ha defensat l'increment d'inversió del seu executiu a Rodalies en contraposició al que feien, ha dit, altres governs espanyols que només anunciaven actuacions que no s'executaven.
Por eso a mí cuando me dicen PP, PSOE, todos somos iguales, esto es la culpa es de los gobiernos españoles, pues hombre, creo que parece que es más culpa o en mayor medida de unos que de otros. Los datos son incontestables.
A la vegada, el número 2 de transports, José Antonio Santano, s'ha instal·lat a Barcelona per donar compte de la crisi de Rodalies. El secretari d'Estat torna a petició del govern català que exigeix noves responsabilitats a DIF per les darreres errades del servei que avui mateix s'han produït al centre de control i han tornat a causar retards.
Tendría que estar a las 8 en el instituto y ya son casi las 9 y... No me ha dado tiempo.
Fatal, 30 minutos de demora, no nos han avisado, no nos dicen nada, las aplicaciones no van bien, o sea, horrible, como siempre, como cada día.
Vengo de Moncada, que está al lado de Barcelona, y iba a coger el tren a las 8:30 y lo he acabado cogiendo a las 9:06, así que ha habido bastante retraso.
I la Fiscalia ha arxivat les denúncies contra el govern andalús per les errades en els triatges de càncer de mama. El Ministeri Públic no hi veu indicis de delicte.
Ha donat carpetada les denúncies interposades pel defensor del pacient i per dos partits d'esquerra. Les demandes anaven dirigides contra dues exconselleres de Salut i la gerenta del Servei Andalús de Salut. Així tot, la Fiscalia reconeix irregularitats en la gestió del protocol de detecció precoç de càncer de mama, que va comportar la major crisi política en el govern andalús d'ençà que Juan Manuel Moreno Bonilla n'és president. El tsunami polític va provocar la destitució fulminant de la consellera de Salut i part del seu departament.
Us oferim ara una sèrie de notícies amb un format més breu perquè el pas del temporal Leonardo per Andalusia ha fet que la Junta hagi suspès totes les classes de demà, llevat de la província d'Almeria.
El president andalús, Juanma Moreno, ha explicat que tot el que ha decidit el comitè assessor del pla d'emergències i ha donat tots els detalls de la suspensió escolar.
Ojo, estoy hablando de la actividad presencial en colegios e instituto. Esto quiere decir que las clases se van a impartir se impartirán a distancia de forma telemática, ya que nuestros centros cuentan con medios necesarios para ello. Esto ya se introdujo, se acordarán ustedes, cuando la pandemia del COVID, donde hicimos un proceso de adaptación de los colegios para dar clases telemáticas.
La primera decisió que s'ha pres és elevar a situació operativa 2 el pla d'emergència davant el risc d'inundacions a Andalusia, el que permet, per si un cas, que Moreno hagi demanat al govern central l'arribada de la unitat militar d'emergències.
Nos permite preposicionar a la unitat militar d'emergència y que no haya que esperar, como muchas veces sucede, 4 o 5 horas que necesita esta unidad para movilizarse, sino que ya la tenemos posicionada, preparada para actuar.
A França, després del cas Pelicot, 10 homes estan acusats d'haver violat un infant de 5 anys en submissió química i amb el consentiment del seu pare. Els presumptes agressors sexuals tenen entre 29 i 50 anys.
9 d'ells han estat detinguts i un dels principals acusats es va llevar la vida l'any passat mentre era presó preventiva. Els fets varen ocórrer en un període de compres entre el novembre de 2024 i el 14 de febrer de 2025. Els càrrecs inclouen violació i agressió sexual amb tortura o acte de barbàrie. La pena màxima per aquest delicte és cadena perpètua, segons la Fiscalia.
Oslo ha començat avui el judici contra el fill major de la princesa Mette Marit de Noruega. El jove de 29 anys va ser arrestat diumenge passat i està acusat de cometre 38 delictes de caràcter sexual.
Entre ells, violació, amenaces amb arma blanca i incompliment d'un ordre d'allunyament cap a una de les exnòvies que ja l'havia denunciat prèviament. La justícia noruega va decretar ahir presó preventiva fins al 2 de març per risc de reincidència.
I avui fa just un mes de la captura de Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores, per part dels Estats Units. De llavors ençà, estan tancats en una presó de Nova York a l'espera de judici.
Aquesta operació no només va deixar Venezuela sota la tutela dels Estats Units, sinó que des de llavors ençà, l'administració Trump ha iniciat una política exterior basada en amenaces, per exemple, Cuba, Colòmbia, Groenlàndia i l'Iran. De fet, Trump dirigeix la seva armada a l'estret d'Hormuz per forçar l'Iran a firmar un acord que li impedeixi desenvolupar una arma nuclear. En aquest sentit, Teheran ha acceptat negociar amb Washington. Segons mitjans nord-americans, la primera reunió tindrà lloc aquest divendres a Estambul.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Ver que ya no piensas en mí, que ya no crees en la gente, que tomas pastillas rosas y te has vuelto nihilista y sueñas con no soñar. Entraría en
aquests que ara sentiu, segur que molt de vosaltres ja els heu reconegut. Són d'Orient i els escoltam, els sentim per un motiu ben especial i ho fem amb il·lusió i confiant en la qualitat de propostes que els han fet augmentar fins a un 7% el nombre d'espectadors. Ens referim al Teatre Principal de Palma, que ha presentat avui mateix els espectacles que conformaran la programació des d'ara i fins al mes de juliol, com aquest d'Orient que ara sentiu. No serà a qualsevol altra part, sinó que tot això serà el Teatre Principal, on hi haurà teatre, música, òpera, sarsuela, dansa i noms propis com els de Joel Joan, Anabel Alonso i també Juan Echanove. La renovació dels abonaments es posa en marxa a partir de demà i la resta d'entrades es posen a la venda aquest mateix divendres. Sandra Martínez.
I parlant d'abonaments, novetats en l'apartat de dansa. Qui vulgui veure la guardonada amb el pelo, l'espectacle de la companyia Mucha Muchacha, la Quijada al Mercat de les Flors o la coproducció Cantar de Gesta, ho tindrà un poc més fàcil aquesta temporada. Miquel Martorell és director del Principal.
Creiem en la dansa, tindrem 4 espectacles aquesta temporada i gràcies a això vos presentam un nou abonament de dansa, cuidant en el públic de dansa. 4 espectacles que comprant-ne sols 2 tindran un 25% de descompte als nostres abonats.
A mi no me saques tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tomate
alto. El Principal serà també escenari per concerts com el dels Dorian o el de Maria Terremoto i la Mala Rodríguez, fruit de la col·laboració en festivals com el de Paco de Lucía o el Mallorca Live Nights. Portes obertes, però sense oblidar l'atenció fixada en les produccions pròpies, de la qual Martorell en destaca 2.
L'enemic, en direcció de José Martret, és el gran clàssic d'Ibsen, l'enemic del poble adaptat per ell, i un baúl groc per Nofre Taylor, d'Alexandre Ballester, el nostre dramaturg de sa poble, qui li retrem un especial homenatge, 2 activitats que feien complementaris al voltant de la seva figura, amb un espectacle dirigit per Namargà López.
I l'holandès Arran està escalfant motors, mentre que per Rigoletto s'haurà d'esperar fins al mes de juny. Abans també podrem veure La Corona d'Espines, una gran producció del Teatre Nacional de Catalunya, o Sa Varietat en Sa Locura, la coproducció del Principal amb Iguana Teatre amb motiu del 40è aniversari d'aquesta companyia. Són propostes que cerquen la qualitat i la diversitat sense oblidar el compromís social. Antònia Roca és vicepresidenta i consellera de Cultura del Consell.
continuem apostant per l'accessibilitat. Ja vàrem fer aquesta aposta la temporada passada. Hi ha 11 funcions accessibles amb bucles magnètics que fan en el final que aquest teatre pugui venir encara més gent. I també amb una novetat, i és que a les funcions que venguin els escolars, que venguin les escoles, hi haurà els autobusos gratuïts perquè no sigui un impediment per a aquells escolars de la part forana els que puguin venir en aquest teatre.
I per cert, que els abonats que renovin o aquells que triïn fer de nou un abonament amb el principal rebran dos regals en el moment de formalitzar la compra.
Idò, queda clar que comença la temporada, la nova temporada, des d'ara fins al mes de juliol al Teatre Principal de Palma. Recordeu que la renovació dels abonaments es posa en marxa a partir de demà, però que la resta d'entrades es posaran a la venda aquest divendres.
Te place mentir, te ensucia el ayer.
S'acosten les 8 i acabam ara amb una punta d'agenda.
Perquè els Café Quijano ens esperen aquest cap de setmana a l'Auditorium de Palma amb el seu darrer espectacle, Miami 1990, un viatge per la història del grup en què no faltaran els grans èxits d'aquesta formació, tot un referent dels anys 90. El concert és dissabte, recordeu, a l'Auditorium de Palma a les 8:30 del vespre.
I d'apuntar-vos-ho bé a l'agenda si no vos ho voleu perdre. Amb els Café Quijano s'hauran fet les 8 del vespre. Són les 8 i això vol dir que és moment de repassar el principal titular d'aquest dimarts, dia 3 de febrer, en què el govern central ha anunciat que prohibirà al menor de 16 anys l'accés a les xarxes socials. Tot i que famílies i docents de les illes veuen amb bons ulls aquesta mesura, pensen que aquesta prohibició hauria d'haver arribat abans.
Professors i experts en joves i adolescents asseguren que la mesura serà efectiva perquè és necessària la implicació dels adults a casa. L'expert sociològic i doctor en la matèria, Lluís Ballester, assegura que d'entrada el més cridaner són les hores que estan davant una pantalla, però que a l'hora de la veritat hi ha efectes pitjors pel menors.
Les distorsions de la sexualitat, les expectatives irreals davant del que és la pornografia, diguem, l'exposició a violència tant a videojocs com a xarxes molt diverses, o altres conseqüències en salut mental, alteració del descans nocturn, un de cada cinc joves dorm, passa la nit amb un mòbil al llit o al costat.
La mesura estatal està prevista al projecte de llei orgànica per a la protecció de les persones menors d'edat als entorns digitals.
El Consell de Ministres ha optat finalment per aprovar en dos decrets separats la revalorització de les pensions i altres mesures de l'escut social, com és la moratòria de desnonaments a persones vulnerables.
Els dos decrets tornaran a la cambra baixa, on el manco, en el cas de la paga dels jubilats, sortirà endavant per majoria. Tot i això, la ministra d'Igualtat i portaveu del govern, Nelsa Said, assegura que dialogaran amb tots els grups parlamentaris perquè tots dos surtin endavant.
El govern va a treballar con la herramienta poderosísima que tenemos en nuestra mano, que es el diálogo antes, durante y después, para conseguir los consensos necesarios y las mayorías necesarias.
I les associacions del sector del lloguer vacacional se senten assegurant novament atacades per la prohibició a Palma de noves places.
Per fer-ho possible es modifica el Pla General de Palma. És la gerenta d'Aptur, Maria Gibert.
Evidentment, aquesta prohibició que avui han aprovat fa referència als legals, que nosaltres amb els il·legals estan totalment a favor de que s'erradiquin, i creiem que no és de rebut.
I just el lloguer turístic i la problemàtica de l'accés a l'habitatge han centrat el primer cara a cara del nou curs parlamentari entre la presidenta del govern, Marga Proens, i el portaveu del PSIP, Iago Negueruela.
Proens ha acusat el PSIP de perseguir ara una problemàtica que diu va crear el govern armengol. La presidenta ha criticat durament que els socialistes llogassin un pis turístic il·legal a Palma per fer una roda de premsa, mentre que Negueruela acusa l'executiu de Proens de blanquejar Airbnb i de no actuar contra els pisos il·legals.
Denunciar su demagogia, denunciar sus medidas que no sirven, denunciar que usted dijo que precintaría pisos, lo dijeron aquí, y no ha hecho ni un solo precinto, y demostrárselo a la ciudadanía con una sola acción, ¿qué es mejor, hacer eso o hacer lo que hace usted? Decir que eso no existe...
Vostè no és que blanquejassin, és que l'oferta il·legal se va escampar com mai als 8 anys de la legislatura. De fet, aquells lloguers turístics que ara vostè persegueix, qui els hi va obrir la porta, especialment en lloguers a pisos, va ser el govern en les seves dues legislatures.
El govern central pràcticament duplicarà la dotació per implantar una tercera freqüència cada dia en l'obligació de servei públic del transport aeri entre Menorca i Madrid.
El pressupost passa del 1.300.000 euros de l'actual contracte a més de 2 milions per al període comprès entre el novembre d'enguany i el 31 de març de 2027. El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts